Para la prevención del COVID-19, plántale cara al virus en Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 1255 de Villarreal. Te atenderemos de 8 a 13.30 de la mañana y de 15 a 18 de la tarde. Big Mater Arbo. Juntos lo conseguiremos.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Es comença Protagonistes Villarreal a la 92.2 amb Susana Pérez.
Molt bon dia a tots i totes, 13 de juliol, dilluns, però no per això tenim que començar la setmana en menys alegria. Molt bon dia, Maria.
Bon dia a tots i totes.
Maria Ventura, amb moltes ganes per a fer dos horetes de companyia, no?
Com sempre.
Fija't, ahir saltava una notícia i és que s'aprova el confinament domiciliari al Segrià, dient que a partir d'aquesta mitjanit quedaria prohibida la sortida i entrada a Lleida, Alcarràs, Soses, Serós, Aitona, la Granja d'Escarp, Malsacorets i Torres del Segre. Uh-huh. Només se podria sortir de casa per activitats de primera necessitat. Val? També se podria eixir a fer grups de convivència habitual o anar a l'autoconsum. Això passava ahir, que diuen que a partir dels 12 de la nit això és lo que es passaria, no? A aquella comarca del Segrià. Bueno, pues no, perquè un jutge ha paralitzat el confinament de Lleida i 7 municipis més del Segrià decretat per la Generalitat. No, ja no se pot, és dir, la justícia tomba l'ordre del govern després de que se demanasse a unes 160.000 persones que estiguen a la seva casa. No, i per què? Bueno, pues un juez d'instrucció del número 1 de Lleida ha anul·lat l'aute esta nit de confinament que decretava hores antes la Generalitat. Per lo vist, no es pot, és dir, no és una competència, la competència la té l'Estat. Lo que sí que pot fer el president de la Generalitat és demanar-li a l'Estat que se faci este confinament. Jo quan se decreta es comencen a eixir tuits dient, és que Pedro Sánchez ens deia que si no hi havia un estat d'alarma no hi podia haver confinament. Per què ara sí en Lleida se fa un confinament? Bueno, pues lo que se pot fer el president de la Generalitat des de demanar-li al president del govern que decrete. I entonces el president de la Generalitat és quan pot decretar aquest confinament. Efectivament és així, l'estat d'alarma s'allargava perquè si no estem en estat d'alarma no se podia fer el confinament. I així el que añadís el jutge este és, en tot cas el president de la Generalitat, de acord amb un article 5 de la Llei Orgànica 4/1981 del 1 de juny de los estados de alarma, excepción y sitio, podrà solicitar del gobierno la declaració del estado de alarma. És dir, de moment això no se pot portar a terme, veiem què passarà en aquests pròxims dies.
La veritat és que això fa reafirmar, no? Al principi, quan tot el món demanava a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, li demanaven que per favor tancara Madrid i ella deia, jo no tinc la competència de poder fer això, jo no puc trencar, no puc dir que no isquen els ferrocarrils, no puc fer, té que ser el govern central, no? I ara en això que acaba de passar es demostra, no? També que l'estat d'alarma en certa manera era necessari per poder confinar, o sigui, regular aquest confinament en totes parts per part del govern central.
Bueno, ahir hem demostrat com el jutge ha anat i ho ha parat. Uh-huh. Altra de les coses que també anirem parlant, jo sé que uh-huh. tots vostès, tots vosaltres esteu un poc cansats de sentir-lo, però tant Feijó com Urkullu seguiran governant Galícia i Euskadi. I se té que destacar, se té que remarcar ixa pujada del vot nacionalista, eh?
Uh-huh. Sí, en tots els llocs, no? Tant a Galícia, el BNG, com al País Basc, ja sigui el PNB o GH Bildu, han sumat nous vots, nous votants. BNG, sorprenentment, s'ha convertit en la segona força en Galícia per davant del PSOE.
Una de les coses que també argumenten molt ha sigut que Unidas Podemos pues bueno, s'ha pegat una batacà uh-huh. en les eleccions autonòmiques basques i gallegues. També és algo que estan avui són portada de tots els periòdics, i també que bueno, que parlen de Amaia Martínez Grisaleña, que és la primera persona que se convertirà en diputada basca de Vox.
Uh-huh.
Esta persona ha tret un escaño per Àlava i serà la primera que entrarà en el País Basc, la primera volta que Vox entra en el País Basc en una diputada. En este cas, Amaia se sentia contenta i lo que argumentava és que lo que vol ella és que Abascal posa el peu en la seva pàtria xica.
Sí, la veritat és que és sorprenent. Tots els mitjans de comunicació ahir es feien ressò, no?, de que això era, suposava una victòria per a Vox front a la caiguda que ha tingut el PP i Ciutadans en aquesta coalició que han fet al País Basc.
Sí, en este cas el que diuen és que Ciutadans eixia beneficiat perquè de no tindre ningú tindrà un. És dir, en realitat en la verana del Partit Popular permetís que Ciutadans encara tinga presència allí.
Uh-huh.
El que també parlarem en una estoneta serà en David García. David García és diputat autonòmic a les Corts Valencianes per Vox, i ahir ell traia un tuit que dia: acabamos de sacar a 4 apoderados del colegio Amasorrain en San Sebastián por las continuas amenazas de muerte, insulto y agresiones. Y cuando estábamos acompañando los vehículos a los apoderados, un coche que nos ha visto i ha hecho el amago de atropellar-nos passant a centímetres. És dir, li hem cridat, estava venint, i suposo que sobre les 12:30 aproximadament, que estarà a l'aeroport de València, podrem parlar amb ell de què els ha, de com va ser allò. Portades de periódicos: victoria clara del Correo, del periódico del Correo, victoria clara del PNV, fuerte subida de Bildu y Vox entra en el Parlamento. En el Mundo, Feijóo hace historia en Galicia y el nacionalismo arrasa en el País Vasco. Uh-huh. Bueno, Feijóo hace historia en Galicia, jo crec que Fraga ja la va fer. És dir, uh-huh. és un poc herència.
Sí, però el que diuen és que ara Feijóo iguala a aquestes majories absolutes uh-huh. que va obtindre Fraga, no? Uh-huh. A Galícia.
El nacionalisme arrasa en el País Basc, això ho diu El uh-huh. Mundo, i El País diu: Feijóo i Urkullu reforzan sus mayorías y Podemos se desploma.
Uh-huh.
Bueno, això és a grosso modo. Si entrem en detalls se pot desgranar molt, però
uh-huh.
anem així un poc més a propet.
Sí.
Sí, tu, jo.
Això va. Si te pareix, comencem parlant de l'ús de la mascareta una uh-huh. altra volta, no? Perquè Andalusia, Aragó, La Rioja i Navarra aprovaran aquesta setmana l'ús obligatori de mascaretes, fins i tot en situacions en les quals es puga mantindre la distància social. Una mesura que ja ha aprovat Catalunya, Balears i Extremadura, i que estudien unes altres com són Astúries, Cantàbria i Múrcia. L'últim en sumar-se ha sigut precisament Astúries, mentre que així a la Comunitat Valenciana de moment encara no s'ha pres cap decisió basada en les bones dades de contagis fins avui. Però hi ha que estar alerta per si de cas mos fan utilitzar esta mascareta, de manera encara que tinguem la distància mínima de seguretat.
Notícies locals, Maria, tu en tens? Jo en tinc alguna.
Sí, parlem, si te pareix, d'un succés, perquè la Guàrdia Civil a la província de Castelló, en la denominada operació Atipa, ha detingut a 17 persones pertanyents a una mateixa família pels delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i organització criminal, sent un grup molt actiu en la distribució i venda de droga a nivell provincial i limítrof. S'ha procedit al registre de 10 domicilis situats en diferents poblacions de la província de Castelló, com són Castelló, Almassora i Borriana, confiscant-se diners en efectius, diversos vehicles, diferents tipus de drogues, així com altres efectes. També s'ha procedit a la desmantelació de 4 plantacions de marihuana a l'interior dels habitatges.
Si el divendres teníem la policia de Onda que havia localitzat aquestes plantacions, avui també tenim notícies sobre aquestes coses. Ojo con el malo, que n'hi ha persecucions, Una pauta de publicitat, perquè tenim a David, que acaba de plegar a l'aeroport de València i ens parlarà de lo que va passar al País Basc.
Estás a la 92.2 FM.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
Iniciamos una nueva etapa y seguimos. Seguimos porque nunca nos hemos marchado, porque siempre hemos estado aquí. Seguimos porque sabemos lo que quieres, lo que necesitas, lo que te hace vivir. Seguimos y seguiremos porque te esperamos. Benicàssim, destino turístico saludable. Ayuntamiento de Benicàssim.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Conviértete en un héroe moderno gracias a tus Varilux con Transitions. Las lentes claras en interiores y oscuras en exteriores para ofrecerte la máxima comodidad. Y ahora, al llevarte tus lentes Varilux con Transitions, el segundo par de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Óptica Varilux Especialista.
I ara sí, ara tenim a David García, que acaba de plegar a València, per a que ens conte com va viure ell les eleccions en el País Basc. Bon dia, David.
Hola, buenos días a todos. Buenos días, Susana.
Le recordamos a los oyentes que David García es diputado por Vox en las Cortes Valencianas y que usted ha ido al País Vasco a apoyar a sus compañeros y que se pudiera votar con tranquilidad. Porque usted, ¿qué ha visto cuando ha llegado ahí?
Bueno, lo primero que hemos visto es el que nos tuvimos que retirar prácticamente la bandera de España para evitar provocaciones, por así decirlo. O sea, la gente de allí incluso nos decía, pues eso, que nosotros estamos allí echando la mano, pero luego se quedan ellos. Entonces, pues tenemos que ser lo más calmado posible y no calderar el ambiente. Pues entonces, pues, y también para que nuestros apoderados también se les recomendó que no saliesen, por ejemplo, de los colegios, siempre juntos, para evitar situaciones como que al final, por desgracia, tuvimos que vivir.
Lo que ustedes les recomendaban, las autoridades de allí, ¿se lo recomendaban también a los demás grupos políticos?
Que nosotros sepamos, no. De hecho, situaciones muy curiosas como lo que me pasó a mí particularmente en un colegio, en ese colegio pues no habían apoderado de otros grupos, simplemente habían apoderado de H. Bildu. O sea, esa situación allí en el País Vasco pues es la que no la tiene que contar nadie, y sabemos la situación de señalamiento y de miedo que existe, y que no han sido unas elecciones ni libres ni democráticas.
O sea, las personas que se han presentado no han podido hacer campaña por miedo.
nosotros hemos, lo hemos visto, no hemos, miedo no hemos tenido. O sea, nosotros hemos estado allí, pero sí que lo denunció nuestro presidente, Santiago Abascal, que el Ministerio del Interior no actuó como debería y se ha permitido el hostigamiento continuo en todos nuestros mítines, en todos nuestros actos, y eso puede haber influenciado en el voto. Y nuestros apoderados también lo han sufrido en primera persona y yo también, o sea que no me lo puede contar nadie, es algo que he vivido yo en primera persona.
Porque usted acaba de llegar, ¿verdad? Ha aterrizado hace unos minutos.
Sí, yo acabo de aterrizar ahora, terminamos el dispositivo que montamos de seguridad de todos los autobuses, apoyado con coches, y nada, hemos hecho pues el recuento ya de todas las incidencias que hemos recogido, y se tomarán las denuncias y las acciones pertinentes, y bien contentos porque ya tenemos ya sabemos que todos los autobuses han llegado a su destino sanos y salvos y que está todo dentro de lo que cabe bien.
O sea, que ustedes se han asegurado esta mañana de que todas las personas que se desplazaron tanto a Galicia como al País Vasco han llegado sanas y salvas. ¿Usted me está diciendo que ustedes han tenido que llamar para saber que habían llegado sanas y salvas?
No hemos tenido que llamar, pero sabemos que había autobuses que un desplazamiento muy largo, que han tenido que ir a desplazarse a Galicia y al País Vasco, y claro, te preocupas por tus compañeros que están en carretera, no en ese sentido. Nosotros, cuando terminaron las elecciones, sí que tuvimos que actuar en el País Vasco, que es donde estuve yo, sí que tuvimos que hacer un dispositivo especial de recogida para que los apoderados no estuviesen solos o no estuviesen esperando la calle porque no estaba la presencia policial en todos los colegios, que es algo que aquí estamos acostumbrados a siempre tener un policía local, un guardia civil, un policía nacional, siempre en todos los colegios, sea del pueblo que sea o de la ciudad que sea, de la comunidad valenciana, y allí no había presencia policial y muchas veces era solamente la Ertzaintza la que estaba y hacían itinerancia, no estaban siempre en el mismo colegio.
O sea, que usted, por ejemplo, la tranquilidad de la que disfrutan los diputados de Vox aquí en Valencia, usted ve que allí no disfrutan, ¿no? De esa tranquilidad, de esa protección.
Allí, desde el principio, de primera mano ya, las miradas. Yo te cuento las incidencias más recientes que hemos tenido. Yo mismo tuve que ir al colegio Ambos Arraín de Añorga a recoger a cuatro apoderados a las 6 de la tarde, porque no aguantaban más. Continuamente estaban insultando, le estaban amenazando, diciendo que cuando cerrase el colegio les iban a...
Oh, se ha tallat. En este moment s'ha tallat, però intentarem recuperar la cridada. Posem una pausa de publicitat i intentem recuperar la cridada.
Por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Anem a recuperar la cridada de David. A ver si David, ¿me oyes ahora? David, otra de las cosas que estábamos hablando de esos cuatro apoderados del colegio Amasorrain, que tuviste que ir a por ellos.
Sí, nos llamaron, le dijimos que no se preocuparan, que a las 8 estábamos allí, y dijeron, no, por favor, venid ya, esto no va a mal, nos están amenazando de muerte, estaban muy asustados, eran cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, y acudimos al colegio de Amasorrain a recogerlos. Cuando estábamos evacuando a los cuatro apoderados, un vehículo ve los tarjetones que pone apoderado de Vox, lo llevaba uno de los compañeros en la mano, el conductor empieza a hacer gestos, le cambia la cara, empieza a cuchillar dentro del vehículo, aunque estaba la antena, y al final hace un amago como de embestirnos y pasa cerca nuestra, o sea, como de asustarnos, quería asustarnos e intenta como atropellarnos. Esa ha sido una de las incidencias. Luego hemos tenido incidencias en el de compañero puesto de Castellón, que son de allí de Castellón,
en el colegio Aranzazuco, en el paseo Matestute, uh-huh. Que tuvieron amenazas de muerte, pero continuadas, y que al final tuvimos que ir también a, cuando cerró el colegio, con otro coche, a ayudar y calmar los ánimos y sacarlo allí porque lo estaban rodeando entre varios apoderados de H. Bildu. Y también tuvimos otro incidente en el mercado antiguo, donde tiraron huevos, que eso estaba grabado con el móvil, y la amenazaron también de muerte. Les estaban esperando también a la salida. Y luego en el colegio de Chorrondo, que es donde vota la Guardia Civil, también hostigamiento y amenazas. E incluso la propia Macarena Lona lo ha denunciado en Twitter, que ella estuvo visitando varios colegios, las miradas que le echaban, y no, esa, el ambiente que se vivió no es un ambiente como que estamos nosotros acostumbrados. O sea, es hostigamiento, insultos, escupitajos, huevos, un cubito de hielo también le echaron a un compañero que pasaba con el tarjetón por la calle desde una terraza. O sea, fue continuo. Sí que son a veces algunos casos aislados, pero no ha sido en todos los colegios, pero sí que se han dado situaciones de que los apoderados han sufrido, pues sobre todo muchos insultos y muchas amenazas, llamándolos fascistas, ¿qué hacéis aquí?, etcétera, etcétera, etcétera.
Más allá de todo esto, David, la experiencia...
Pues la experiencia, pues eso, sobre todo me pone mucho más en valor el trabajo que están haciendo nuestros compañeros de Vox en la Vascongada, uh-huh. porque ellos son los verdaderos patriotas que están defendiendo situaciones que no son del todo tipo anormales. Mucha gente dice que el terrorismo acabó con ETA, pero el terrorismo sigue estando en las calles de la Vascongada y lo estamos viviendo estos días. Uh-huh. No se ha dejado hacer los mítines de Vox tranquilos, se ha estado hostigando en todo momento. Incluso durante las elecciones, pues los apoderados han sufrido pues todo tipo de pues eso, de amenazas y de insultos, y eso no es un ambiente democrático, por mucho que quieran limpiar la imagen de esta gente, que no atienden a lo que es el llamamiento democrático en libertad, y ellos siguen imponiendo su democracia para ellos, que no es otra que es el terrorismo, que es lo que saben hacer ellos.
Uh-huh. David García, supongo que a partir de ahí, de aquí, estará más convencido de lo que usted defiende, ¿no?
Nosotros, o sea, yo estoy muy convencido, pero es que lo tengo muy claro, o sea, siempre lo tengo claro, y ahora más todavía. Y lo que te he dicho, o sea, todo el respeto y toda mi admiración por todos nuestros compañeros que están en situaciones, no solamente en La Pascongada, también en Cataluña, lo sufren el señalamiento en las calles, el miedo es para el ambiente en muchos casos. No es algo que es completamente todo en toda la zona, pero sí que se ha demostrado que en estas elecciones sí que ha habido un acoso, una intimidación, unas amenazas y en algunos casos incluso una agresión que se en Galesteano también se registró.
Uh-huh. Nada, felicitarlo porque Amaia Martínez Grisaleña ya ha entrado en el País Vasco. Yo supongo que esto a usted le dará fuerza para seguir, supongo que a usted y a todos los de su partido le sigue dando fuerza para seguir. Y pues eso, nuestra denuncia porque no respetan la democracia. En este caso, desde esta casa lo que denunciamos es que la democracia está para respetar todas las ideas, y por lo que usted nos cuenta, ustedes no lo respetaron ahí, ¿no?
Muchísimas gracias, Susana. Nosotros seguiremos luchando por nuestras ideas, seguiremos defendiendo los valores que defiende Vox, y sobre todo quiero reseñar que por parte de ningún apoderado de Vox, ni en Galicia ni en las Vascongadas, no han podido reportar nada, que es lo que a ellos les hubiera gustado, que nosotros hubiéramos sido o los violentos o lo que hubiéramos hecho alguna cosa, no han podido reportar nada, y nosotros hemos tenido un comportamiento excepcional. Felicitar a todos los apoderados y agradecerles de toda España que se han desplazado tanto a Galicia como al País Vasco, y nada, agradecer también la oportunidad de explicar lo sucedido.
David García, diputado de Vox en Valencia, muchas gracias por haber entrado y hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros, Susana.
Con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda ella se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta.
Estás a la 92.2 FM.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste, con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda, en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
McDonald's vuelve al completo. Ya puedes disfrutar de todos nuestros restaurantes en los salones, Macauto y Delivery. ¿Cuántas ganas de volver a vernos y de serviros como os merecéis? McDonald's Castalia, Ciudad del Transporte, Salera y Villarreal ya están de vuelta.
I'm loving it.
Ha llegado la hora de darle una nueva imagen a mi jardín y terraza. Big Mater Arbo te ofrece las mejores herramientas de bricolaje y ferretería para que hagas todas las reformas que desees. Cuentan también con pintura de interior y exterior, césped artificial, semillas para plantar, tierra y maquinaria de jardín, además de todos los productos de piscina que necesitas. Disfruta del verano con Big Mater Arbo. Llama al 964-522166 y haz tu pedido. O visítanos en la avenida Pío 12, número 55 de Villarreal. Abierto de 8 a 13.30 y de 15 a 18 de la tarde.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol. En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con función Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Bueno, com dia Alejandro Sanz, quiere que hablemos los dos, no, vamos a hablar los tres. I tenim en nosaltres a José Pascual Albiol, secretari d'Alif. Bon dia.
Bon dia.
I a Pepe Llop, vicepresident d'Alif.
Correcte. Bon dia a tots.
Mire, a mi m'arriba ahir un comunicat que trau Alif i que diu textualment, ho llegi en castellà perquè ho entenga tot el món, que ningú diga que no ho ha comprès, perquè a mi m'ho han enviat en castellà perquè ho entenguem tot el món, eh? Asaja y la Unión impiden con el apoyo de la policía que tres asociaciones independientes de agricultores que acudieron a Valencia en apoyo de su manifestación participen en ella para que no mostrara la identificación de sus propias asociaciones. Dit això, cal recordar als oients que divendres hi havia una manifestació contra el cotonet, com aquella manifestació que també se va fer així en Villarreal divendres anterior. Bueno, primer ho fa la manifestació entre Alif i una associació independent de Nules i posteriorment la Unió i Asaja la convoquen pa este divendres. És així? Ho dic bé?
Sí, bueno, més que Asaja és Aba Asaja. Aba és, diguem, Asaja en província de València, com en Castelló és FEPAC. Sí.
Entonces, primer se fa així, la del cotonet, en protesta al cotonet, i després el divendres següent la convoquen ells, però vostès diuen que se fan servir de la policia per a no deixar-los participar a vostès?
Bueno, anem a començar, anem a explicar-ho bé. Aneu a veure, el dia 30 de juny a l'IF en la participació també de l'Associació d'Agricultors de Nules van fer una manifestació en caravana des de Villarreal fins a Castelló passant per Almassora. aún se el lema era reivindicar pues soluciones inmediatas per a la grave crisis que tenim en el camp per una terrible plaga que és lo que
el
cotonet de Sud-àfrica.
Sí.
Bé, en aquella manifestació se va invitar a tot el món a que vingueren, per supost, se va invitar a fer pagasaja, se va invitar a la Unió de Llauradors i Ramaders, se va invitar al ABA de València també, se va invitar a tots els llauradors per a que participaren, perquè en aquest cas nosaltres pensem que la Unió fa la força i encara que fora a l'IF i l'Associació de Nules els que convocaren, per supost, eren invitats les demés associacions, les que se autodenominen representants del sector agrari, pues també estan invitades. I bueno, no mos van contestar, no van vindre, no van posar ningun interès i pues el resultat de la nostra convocatòria pues va ser prou satisfactòria. Va ser, estem prou orgullosos perquè que dos associacions locals minoritàries foren capaços de abarcar pues entre 500 i 600 persones en una caravana sobre els 5 quilòmetres, sí. Pues la veritat és que ens van sorprendre perquè ni siquiera pensàvem que l'èxit poguera ser d'aquestes característiques. Uh-huh. En la meitat d'assistents ens hagueren considerat pues satisfets, perquè estem parlant de dues associacions locals en molt poc alcanç, sense massa mitjos que mos donen veu i bueno, no mos podem
bueno,
queixar.
En este cas, esta casa es va donar veu des del principi fins al fin,
sí,
vam anar retransmitint aquesta caravana.
Sí, sí, Ràdio Vila-real estem supercontents. Uh-huh. Perquè sempre mos has donat veu des del principi. Jo sé que Víctor pues, ha pogut manifestar el pensament que tenim en Alif i sobretot el discurs clar que no porten altres associacions.
El missatge,
en definitiva. Bé, ells són els antecedents, no? El divendres passat
vostès sí que decideixen anar perquè vostès recolzen.
Sí, però ara ho explicaré bé. ABA i ASAJA convoquen una concentració per al 10 de juliol, que va ser el divendres passat. Organitzen ells, per supost, però inviten a tots els llauradors, a tots els llauradors a que se manifesten.
Clar.
Conforme se va fer el 14 de febrer, on Alif també va acudir a València, i les nostres pancartes, les nostres consignes, els nostres eslògans se va desenvolupar de categoria en assistència de milers de persones, i pensàvem que en aquest cas anava a ser pues, pràcticament igual o paregut, però mos trobem la sorpresa de que quan arribem a València acudim igualment en les nostres banderes i pancartes i un organitzador pues mos diu que no podíem accedir en les nostres pancartes perquè era una concentració blanca. Nosaltres mos quedem assombrats, diu que és, jo entenc que una concentració blanca és pacífica, faltaria més, no? El cas és que mos inviten a que si volen quedar-nos allí, pues que siga sense les banderes i sense ningú distintiu ajeno a les organitzacions convocants. Tot pacíficament.
Vostè m'està dient que les organitzacions sí que portaven distintiu.
Els convocants, per supost, els convocants que eren la Unió i ABA-ASAJA portaven els seus distintius.
Perquè quan estava dient Melo de Blanc jo imaginava que no hi hauria cap bandera. No, ells sí que les portaven.
Claro,
i a vostès diuen que les seues no les poden portar.
Les nostres no les poden portar perquè és una concentració blanca. Ens quedem sorpresos.
No, blancs se queden quedar vostès quan veuen que les banderes d'ells estan i les seues no els la deixen,
sí,
no?
Sí, de manera irònica van dir que les nostres banderes són blanques, no busquen el color.
el cas és que
no, però a continuació, acte seguit, en plena conversa, amigable, en ningú moment va haver tensió de ninguna manera, un dels organitzadors avisa la policia per a obligar-nos a eixir munt de la concentració.
Però vostès, les banderes, en ningú moment decideixen retirar-les. Vostès se uneixen a la concentració,
sí.
Però continuen les seves banderes,
donat
que les demés associacions les portaven, no?
A veure, mos confinen, mos requisen la policia per ordre dels que van organitzar, mos requisen les banderes i les pancartes i mos confinen a un racó sense poder accedir a la concentració, ni siquiera sense les nostres banderes i és distintius.
O sigui, que vostès decidissin no portar les banderes i encara així es confinen a un racó.
Correcte.
O sigui, que es l'aïllen.
Sí, sí, en tres policies de sentinelles, tres policies
nacionals. I mos requisen les banderes i la pancarta.
I hi ha vídeos.
Que sí, que l'havien portat en la manifestació del dia 14.
Correcte.
Mire, és que mos hem callat perquè de veres no m'imaginava això. És dir, ells seguissin en les seues banderes i a vostès requisen les banderes i es lleven i es confinen a un lloc determinat.
Exactament.
Però anem a veure, això que, però anaven tots a demanar lo mateix, no?
És, efectivament, efectivament. I la conclusió que van traure, perquè també ens va sorprendre la poca assistència que va haver, a dures penes vam comptar, jo vaig comptar uns 43-46 persones, no vas comptar més, poguessin haver-hi algú més. A més, estàvem preparats tots darrere de les seues pancartes com si fos una foto d'universitat, d'alguna forma. Tots
a veure, vostè m'està significant que estaven, el lloc que estaven, quin era?
Era en la plaça, com se diu?
La plaça del Temple.
Del Temple.
La plaça del Temple. Sí. I estaven els dirigents, en este cas, d'ABA i d'Asaja,
sí, sí,
en les seues pancartes.
Sí.
Serien entre tots unes 43 persones.
Sí, 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 correcte.
I vostès quants n'eren?
Vos una dotzena.
Una dotzena. I vostès es posen en la part de darrere i sense pancartes.
Correcte.
Estava preparat per la foto, no?
Correcte. Estava l'atril en els oraors, darrere de l'atril, les dues pancartes que portaven ells, les de Aba Saja.
I vostè està segur que van convocar als llavors?
Està ple de cartells i per les redes socials.
I per les redes socials estava convocat.
Claro.
I ells entenien que aquesta poca assistència era normal? És que comentaven.
Allò era un paripene, a veure, ells comentaven que ells estan ahí per defendre el llaurador, estem en un problema gravíssim com és la plaga del cotó de Sud-àfrica, que volem solucions, que el govern d'Espanya, pues, el govern central, pues, ha tirat la culpa a l'autonomia per no haver reaccionat a temps, total, que se tiren els trastos al cap entre Madrid i València, València-Madrid. I que ells volien solucions, que a fi de comptes, en matisos, era el que també volíem tots. El motiu era ixe, el motiu era el buscar solucions per a erradicar la terrible plaga que tenim.
Sí, però quan arriba i vostè veu tan poca gent com n'hi ha, no se sorprenen? No diuen vostès això és un paripé?
És el primer que mos ve al cap, estava clar.
Susana, jo crec que n'hi ha una cosa que és denunciable també. En els discursos se va parlar d'unitat. Se va parlar... però la unitat l'entenen com a que mos afiliem a ells. És a dir, unir-vos a mosatros. Quan, a l'hora de la veritat, a mi m'agradaria plantejar quina és la situació real de la representativitat en el camp espanyol. En el camp espanyol naix una llei del dret d'associació sindical en 1977. Uh-huh. En qüestió de molt pocs anys, fins a principis dels anys 80, s'organitzen diverses organitzacions agràries. I aquestes organitzacions agràries, casualment, una venia dels sindicats verticals, concretament tenim Aba Asaja, era la unió de diverses organitzacions que confluïssen en el que se va dir Aba. Casualment,
que ja està format per diverses associacions en aquest moment. El que fan és anar tots en una perquè pensen que tenen més força a l'hora de demanar.
Sí, se va unir concretament a Saja, que és l'Associació Agrària de Joves Agricultors, naix el 4 de juliol de 1989. Per la unió de la Confederació Nacional d'Agricultors i Ganaders,
sí,
la CENAG, que era una continuïtat del sindicalisme vertical, i els seus dirigents estaven directament vinculats a l'Aliança Popular fins al punt de que eren candidats d'Aliança Popular en aquestes fetges. També estava el Centre Nacional de Joves Agricultors i una altra entitat que se dia UFADE, la Unió de Federacions Agràries d'Espanya, que era la simbiosis d'unes organitzacions, concretament ARA i la FICSA, que eren intents de formar sindicats agraris per part de l'OCDE en aquells moments.
De l'OCDE.
Entonces, això mos està dient que el sindicalisme, que no és sindicalisme, perquè estem parlant d'organitzacions agràries, no sindicats agraris, sinó organitzacions agràries. En seguida intenten tirar mà els partits polítics. Naix a Saja, que casualment està presidit, naixent en juliol del 89, està presidit des de 1990 per la mateixa persona, per Pedro Barato. Pedro Barato és president d'Asaja des de 1990, des de pràcticament la seva fundació. Tindria que dir, com a coletilla, que només a nivell estatal, entre 2008 i 2019, Asaja va rebre, en font del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions, va rebre 46.777.237 euros d'ajudes i subvencions de part estatal, a part de les autonòmiques, a part altres tipus de subvencions. I no anem contra aquestes subvencions, però simplement creiem que està creant, per una part, unes vinculacions polítiques i un domini com a conseqüència d'aquestes subvencions. L'altra que està considerada com a representativa dels agricultors és COAG. COAG és la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ganaders. Està constituïda legalment en 1977, recient aprovada la Llei d'Associacions. És la més antiga de totes. El seu impulsor va ser Cayo Lara. Cayo Lara, entre altres coses, entonces només tenia 25 anys, però va arribar a ser coordinador d'Izquierda Unida. És a dir, COAG té una vinculació directa o indirecta per les persones i per tota la història en l'esquerra, en ocasions l'esquerra radical. Concretament, des de 1992 se va incorporar a COAG un sindicat basc, EHNE, que és Solidaritat Campesina d'Euskal Herria, que és, entre altres coses, independentista. És a dir, tots les organitzacions tenen i naixen en vinculació política. COAG també, en el mateix període de temps, en fons del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions i el Boletí Oficial de l'Estat, va rebre una subvenció de 51.958 euros. El seu secretari general, que és Miguel Blanco, és dirigent de COAG en Zamora des de 1982. És a dir, això és la renovació i l'evolució.
Me falta una, que és ABA.
La tercera, no, ABA està integrada des de Asaja.
Ah, vale, entonces ja ho tenc clar.
No, n'hi ha una altra, que és UPA, que és la Unió de Pequeños Agricultores. Naix impulsar per el ministre d'Agricultura, Carlos Romero, ministre d'Agricultura, en Felipe González, i naix dins de la Federació de Treballs de Treballadors de la Terra de UGT.
El ministre, com li diem, perdó?
Carlos Romero.
Carlos Romero.
Carlos Romero. A principis dels 80, i naix dins de la Federació de Treballadors de la Terra de UGT.
I quanta subvenció recibís este?
Ixa, pues, només ha recibit UPA és la que ha recibit 51.958.000 euros i COAG ha recibit 46.022.079.
Me pot dir quan recibís Asaja, que me ho he perdut?
Asaja, 46 milions, però estic parlant a nivell estatal.
Sí, sí.
Després venen les comunitats i les diputacions.
Asaja, quan m'ha dit?
48.681.628. Això són datos elaborats a partir del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions i el Boletí Oficial de l'Estat.
Això ho recibis en quant període de temps?
No, això des de 2008 a 2019.
Des de 2008 a 2019, vale.
Te podria dir any per any quina
és... No, però més o menys per saber la trajectòria en este moment que estan tenint. Entonces vostè m'està dient que en tenim un de dretes, un d'esquerres, que podem dir d'extrema esquerra, i un socialista...
Ho vinculat al Partit Popular en este moment, ho vinculat al Partit Socialista i ho vinculat a Izquierda Unida.
O sigui, que en tenim dels tres colors.
Ai, quina casualitat. Però és que n'hi ha més casualitats. La pregunta que jo me faria és qui ha elegit a estos senyors perquè se diguin que són representants dels agricultors. N'hi ha una sèrie, una història que no tindrem temps ara, però que te la podria relatar des del principi fins al final, en el que, partint de les germandats de llauradors que tots coneixíem i de les càmeres agràries que se van extingir també, per fi, després de molt de temps, naix una llei, la 12 del 2014, estic en el boletí oficial davant.
Sí, sí, sí.
No estic...
No, no, ho veig, no estic, és el donant, boletí oficial.
No estic donant opinions, estic donant datos concretament. En el que, concretament, ixa és la llei que regula el procediment per a la determinació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries. Entonces, en ixa llei diu el com s'ha de fer tot això, però entre altres coses diu que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient convocarà cada 5 anys una nova consulta per a determinar la representativitat. És a dir, estem parlant d'una democràcia que ni els polítics han desenvolupat la llei, ni les organitzacions professionals que, si foren democràtiques, demanarien la viabilitat i el referendo dels electors, no s'han fet eleccions des de in illo tempore.
Bueno, en este cas no, lo que vostè diu està que argumenta en el BOE davant i que ullits que cada 5 anys tenia una renovació. Sí. Dices dirigents, vostès com ja veuen que això no existís, ne fan una independent que quan vostès van a manifestar-se junts a ells i els diuen quieto, que si no, no vas a salir en la foto. O sigui, que vostès ho han viscut,
és a dir, molestem, de primera mà. Per lo vist molestem quan nosaltres el que demanem és solucions i unió. És
vostès
dir,
no tenen a ningú polític darrere, sí que cosa, no. Que ara després me criden i me donen una
sorpresa. Te podran dir missa. Simplement, per la nostra manifestació, l'única que hem organitzat en aquest moment, perquè tenim mesos de vida, jo personalment me vaig encarregar, ja que érem de Villarreal, de cridar a tots els representants polítics en representació.
Mire, és que a més, després de la manifestació van vindre tots i me van dir que tots van acudir. Vostè va dir que havien invitat a tots i així van acudir totes les formacions polítiques que estan a l'Ajuntament de Villarreal. Això és cert.
Però, perdona, a partir de que n'hi ha una llei cuyo reglamento, perquè és que...
S'han saltat.
Cuyo reglamento, nadie s'ha preocupat en que se desenvolupi perquè se puguen realitzar eleccions. N'hi ha des de manifestacions del ministre en el que no cree que la llei siga un bon model, pues fent una altra perquè els representants de veritat puguen ser representants, si no t'agrada fer-la, i n'hi ha temps per tot, menys per això, n'hi ha presentar per la CUP, casualment, per la CUP, per ECM, ECP, no recordo ara quin d'això, una pregunta escrita al Congrés preguntant per què no s'ha desenvolupat el marc reglamentari de la llei. I al final tot és excuses. No és possible avançar una fecha prevista per al desenvolupament reglamentari de la llei 2014. Han passat 6 anys.
Sí, però vostè sap el que passa? Que tot el que vostè m'està dient... i a més és la realitat, vostè argumenta que el per què no es deixen avançar a tot això, el cotonet ha invadit tota la província de Castelló
i el que mos vindrà i mos seguiran, però és que jo no negue la legalitat de la representativitat d'estes associacions, perquè efectivament tenen una representativitat provisional, perquè n'hi ha una disposició addicional en la llei en la que diu que mantendran su condició d'organitzacions professionals agràries més representatives aquelles que la tuvieran reconocida a l'amparo de la llei 10-2009, que ha estat derogada per la llei pròxima. Entonces, en el mateix d'això, diu a més, això és una resposta del govern, en conseqüència imagina que algun valor tindrà una resposta del govern
a unes preguntes que li han fet en el Congrés, que concretament li ha fet una de les que més conegudes és la CUP.
Que en este sentido, totes les organitzacions professionals agràries són interlocutores vàlidos i com tales tenides en compte en tots els foros consultius i no solo les grans organitzacions agràries. Per què se crida sempre els mateixos? Per què se crida sempre els mateixos? Perquè en el 28 de febrer n'hi ha una proposició de modificació de la llei perquè se porte a efecte i que se desenvolupe aquesta llei, que torna a dir, és una llei de fijar qui són els representants legals. Els legals són ells perquè n'hi ha una disposició transitòria, però una disposició transitòria és una situació canviant que s'ha eternitzat i que no n'hi ha ningú,
però ningú ha ningú demanat
interès.
Ningú, exacte, ningú ha demanat que això...
Diuen que ho han demanat totes les setmanes. Jo li ho vaig plantejar a Carles Peris el mateix divendres, uh-huh. Li ho vaig dir, dic, escolta, i vosaltres per què? Diu, totes les setmanes ho demanem.
Carles Peris és el president en aquest moment de la Unió.
És el secretari general de la
secretari
Unió.
General de la Unió.
Si ho demaneu totes les setmanes i no vos fan ni punyetero cas, denuncieu-ho. I que jo sàpia, tu estàs posant cara d'estrangesa perquè això és una novetat per
nosaltres. Li trasladarem la pregunta, la mateixa pregunta que vostè està fent, perquè no se renoven.
No, i te diran, no, ells sí que se renoven internament. Internament, els quadros...
S'alcen i s'assenten a la cadira del costat.
Ara m'alce jo i senta tu. Però preguntar als seus representats, als agricultors, i dir, anem a veure, qui se pot presentar? Que n'hi hagi una llei...
I els socios sí poden canviar d'associació.
D'organització, clar que sí. Però és que anem
a dir... El que hi ha, el millor que dir és triem quina Susana, associació ens representa més,
vaig,
no?
Vaig a dir-te una situació personal meua. Jo fa anys de tota la vida que pertanyia a FEPAC. Uh-huh. I en un moment determinat vaig dir, doneu-me de baixa. I vaig a començar a tornar les quotes. Porte 3 o 4 anys que m'estan girant tots els anys la quota i tots els anys la torne. És a dir, jo seguisc estant d'alta. Segur que depuració d'afiliats no se n'ha fet des de jo saber
sí,
quan.
Sí, perquè vostè sap que la quantitat d'afiliats que tenen revisen, o sigui, reben les subvencions per número de...
No sé com funciona això.
De socios.
No sé com funciona això, però qui depura això? Quina realitat n'hi ha? Quin censo...
Bueno, però des d'ací ja s'ha pegat la patada al formiguer, perquè divendres este no l'altre...
Si no te diguem a pegar patades, només senyal de que feia falta quan, pegar patades.
I ja van veure que van hi haure molta resposta per part dels llauradors. També, pues bueno, esta casa està contenta de que hagin vingut també a denunciar la situació que van viure i que tot el món ho sàpia i que es comenci a pensar en quina associació sí. agrícola vol estar. No?
I Susana, això no és un moviment de Vila-real, això és un moviment d'Europa, en el que este desencanto està... en Vila-real, està en la Comunitat Valenciana, està en Múrcia, està en Andalusia, està en Extremadura, està en tots els puestos i en tots els racons. Uh-huh. N'hi ha moltíssima gent, tu saps que ha hagut una sèrie de reunions i seguirà havent una sèrie de reunions per integramos i al final el nom m'importarà un bledo per integramos a nivell nacional, però des de la independència. I que vinguen els que no han pegat un pal a l'auia mai en la vida i que mos vinculen al partit que els dona la gana, que mos miren als ulls, que mos miren la nostra activitat i se donaran compte de que nosaltres per aconseguir algo hem de ser independents.
Se'ns ha acabat el temps, sabem que en ràdio el temps és curtet, però dilluns que ve els esperem, o sigui, el seu lloc el tenen així en esta casa.
Sí. Puguem després per sí, acabar sí. dir algo breu, bueno, saber que Alif no és una associació independent que està completament a soles, estem integrats en una federació, uh-huh. La Federació d'Associacions
en FENAI, no?
En FENAI, correcte, que és la que vol buscar la representativitat i presentar-se a unes eleccions en el camp. Vull dir jo que el que ha estat comentant Pepe, FENAI té la intenció
té una plataforma, té una plataforma important perquè els llauradors no se senten a soles, és a dir, Alif està així, però té una plataforma que es diu FENAI que el recolzarà. És així, no?
Recolza totes les accions locals independents. De tal manera que busquem pues, que en la representativitat pues, estar dins d'unes eleccions, poder-les guanyar i poder ser interlocutors entre l'Estat
fer complir la llei, fer complir la llei.
I aprofite per agrair una vegada més a Ràdio Vila-real l'oportunitat que ens dona d'arribar a la gent al mateix temps que avise de que en aquest moment per lo vist comencem a molestar alguns. I com es comencem a molestar alguns, el que antes eren palmaetes i bones paraules, jo dic a tots els afiliats de l'Alif i a tots els que volen pelear per solucionar problemes, no per eixir en la foto, mos vindran tiempos difícils. Però com nosaltres no busquem res per nosaltres i l'únic que volem és davant qui siga i costa el que costi denunciar, i fins que ens demostren que no tenim raó. Si ens demostren que tenim raó, canviarem d'opinió, però tenim els nostres arguments. Estem intentant documentar-nos a tope i tots som voluntaris.
Això és una amenaça, eh?
En absolut.
Sí, digo, estem intentant documentar-nos a tope per aquells que no volen que estiguem ahí.
Perquè no siguin opinions, és dir, jo estic absolutament satisfet de que tu m'hagués vist que estic manejant
documentació algo pública
que no és opinió.
No, és que, a veure, d'alguna manera ho pot tindre una opinió, però aquesta opinió té que anar respaldada per una llei. En aquest cas, vostè ho està dient ben bé, ja ens han fartat de palmadetes a l'esquena, ara estem documentats, anem a fer-nos forts i anem a per la gent que molesta. Nosaltres no som els que molestem, perquè nosaltres estem lluitant per aquests llauradors.
No molesta
Això
ningú.
És el que vol dir-me,
no, Pepe? No molesta ningú. Així, hem d'anar tots units. Hem d'anar tots units, però en un missatge que no siga fum. Un missatge que, de veritat, vagi a l'arrel. I si el missatge que va a l'arrel algú li pensa que és massa fort, no estem patirites. Estem per buscar...
Per parar la sangria. Una sangria no se para en tirites.
Per parar la sangria.
Moltes gràcies, Pepe Llop, per haver estat així i haver-nos explicat totes aquestes coses que s'interessa, i a José Pascual Albiol també, molt bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres.
Cuando no queda tiempo, no queda tiempo para decir siquiera te voy a echar de menos. Si vas a irte, vete, pero no te despides. Sal de noches a las oscuras, sal descalza y de puntillas. Niña, vete, vete y cierra la puerta, que no quiero verte salir de mi vida. No más plazos aplazables, si ha de ser hacia adelante, y mejor este momento déjalo para algún otro instante. Acabemos cuanto antes, nadie tiene que arrastrarse. Este último momento vívelo, y los demás que aguanten, y los demás que aguanten.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones stop and go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Estuditecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
Amb el Covid-19 ens podem banyar en la piscina sempre que tinguem un nivell de clor comprès entre 0,5 i 1 mg per litre i un valor correcte de pH. En Certeca disposem de tots els productes químics adequats per aconseguir aquests paràmetres. També productes per a desinfectar els voltants de la piscina, dutxes i escales. A la nostra tenda tenim tot el necessari per aconseguir una piscina saludable. Certeca, la teua tenda de piscines a Vila-real.
En Restaurante Arenal Burriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en una amplia terraza. Te sorprenderá. Y en septiembre, Restaurante El Faro Villarreal abrirá sus puertas de nuevo para que disfrutes de nuestra nueva carta en un ambiente íntimo y cálido. Restaurante Arenal Burriana y Restaurante El Faro Villarreal. Lleva tu paladar a buen puerto.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabroches.
Y ahora, para saber qué se está fent des de Joventut, tenim a Anna Vicens, regidora de Joventut. Molt bon dia, Anna.
Molt bon dia, Susana.
Què tenim a l'Espai Jove? Està obert de l'Espai Jove?
L'Espai Jove, avui dilluns concretament fa una setmana que està obert de cara al públic. És veritat que els funcionaris en aquest temps de confinament no han deixat de treballar, però treballaven des de les seues cases en teletreball, i ara ja fa una setmana que l'Espai Jove està obert una altra volta.
Sí, bé, comentaves que l'Espai Jove s'obri de 9 a 11, de 11 a 11:30 se desinfecta i de 11 a mitja a 2 acaba la jornada de l'Espai Jove, no?
Sí, així és. Ara mateix se compleixen totes les mesures d'higiene i de seguretat segons la normativa vigent per a que no se produïsca ningú contagi ni ningú foco dins de l'espai. Evidentment a la porta està mascaretes per si algú no porta el gel hidroalcohòlic, i com tu bé has dit, a les 11 tota la gent que estiga dins de l'Espai Jove ha d'eixir perquè se fa una desinfecció més potent, sobretot de zones comuns com pot ser els asseos o els ponts de les portes, no, al final lo que tota la gent va a tocar, i a les 11:30 tornen a entrar i fins les 2.
L'últim ple que van hi haure en Vila-real van parlar de quins cursos se posarien en marxa, en concret li van preguntar a vostè. En este cas ja s'ha posat el curs en marxa, se'ns comença avui, i aquest curs va de...
Sí, avui comencem el curs de monitor de temps lliure. Com tu ves, a Susana, durant tot l'any la regidoria de joventut està fent cursos, però sí que és veritat que este en concret és el curs que més demanda té, perquè és un curs que està homologat per l'IBAG. Al final, qui finalitza el curs té un títol en el que pots anar a treballar. Per exemple, t'explique, és un curs de monitor de temps lliure que serveix per a després pues, per exemple, anar als campaments d'estiu. Així en Vila-real, en guany, deguda a aquesta pandèmia, només se farà el campament de juïssos, però com tu saps està el de les Rosalieres, el de les Puríssimeres, el del Júcar, el de la Lira, n'hi han molts campaments, i això serveix per anar a treballar a aquests campaments. Aleshores, normalment, els xicuelos de primer, segon de batxillerat, que ja comencen a tindre edats de treballar, tenen molt d'interès en fer aquest curs en el mes de juliol, perquè després se'n van a treballar als campaments d'estiu que ofereixen les diferents entitats de Vila-real. I és un curs que, com he dit, està homologat, i al fer el treball en el campament d'estiu estan fent les pràctiques per acabar de superar aquest curs.
Uh-huh. En este cas, quantes places han eixit?
Enguany, perquè l'aforament de l'espai jove, no, degut al coronavirus, només era del 75%, només han pogut oferir 33 places i, malauradament, hi ha 10 joves de Vila-real que s'han quedat sense places. Van apuntar 43 i només teníem 33 places. Vam parlar en l'empresa per veure si podia fer un altre curs i això és una empresa que contrata l'Ajuntament de Vila-real, però que té una vinculació en l'IBAG, perquè, com he dit, està el títol homologat, i aquesta empresa també fa els cursos de tots els ajuntaments del voltant, de Borriana, d'Almassora, d'Alqueries, de Castelló. Aleshores, no tenien més dates materials per a poder fer un segon curs, però hem estat valorant que, com té moltíssima demanda, si tot va bé, el virus evoluciona de la manera que té que evolucionar, no descartem allà a les vacances de Pasqua fer un altre curs per a aquestes persones que s'han quedat sense.
Que estiguin les mateixes possibilitats i que puguen
Clar.
També optar a anar a aquests campaments.
Sí.
L'espai jove, quan, per aquest curs, quant de temps durarà?
Este curs dura 2 setmanes.
Quan s'acaba este curs, quina activitat hi ha dins de l'espai jove?
En l'espai jove ara mateix s'estan fent consultes telefòniques i si vols una consulta presencial per a preguntar qualsevol tipus d'informació de material de joventut, crides al telèfon que apareix en la pàgina web de l'Ajuntament i et donen cita per anar a consultar les dudes que la persona tinga als funcionaris de la casa. També estem tramitant el carnet jove, una eina fonamental per a la joventut no de Vila-real sinó de tota Espanya, perquè el carnet jove t'ha d'obrir moltíssimes possibilitats a l'hora de descomptes, en tendes, en viatges, en el tema de la Renfe. És una opció que crec que tots els joves fins als 30 anys han de tenir. També és en cita prèvia. I després també tenim el tema del job. El job és un programa de la Conselleria de Polítiques Inclusives i està destinat a xicuelos que estan en risc d'exclusió social i ni treballen, ni estudien, ni tenen ambició en este mateix moment de fer res. Aleshores, en aquest programa, on hi ha un psicòleg que sí que està contratat per la Conselleria, els ajuda a intentar reconduir un poc la seva vida. Són joves que ara mateix estan perduts, no tenen camí, no encontren res que es motive. I esta persona, que se diu Pedro Briones, que aprofite per a públicament donar-li les gràcies per tota la feina que fa, és un psicòleg brutal, i o bé els ajuda a tornar a estudiar o bé els ajuda a fer algun curs de formació, a fer algun programa, a estudiar idiomes o directament a encontrar algun tipus de treball que no requerisca d'estudis previs. Per això sempre soc superpesa dient que és molt important que els joves de Vila-real estiguen formats, perquè quan més formació, evidentment més possibilitats de feina.
Quanta gent, quants joves hi ha en aquest moment en el programa?
En aquest programa ara mateix hi ha 14 joves. 14 joves. Nosaltres al principi de curs ens reunim en tots els instituts de Vila-real, també en els concertats, per a explicar-los el programa i si ells veuen que tenen algun alumne dins del seu institut, que és clar necessari d'aquest programa, els instituts se fiquen en contacte en la regidoria de joventut, diuen, mireu que del meu invente, de l'Illes Broc i jo, enviarem a 3 xicuelos perquè els ajudeu. I així no funciona aquest projecte. La veritat que és supernecessari per a estos xicuelos.
El programa Job funcionarà durant tot l'estiu? Funciona durant tot l'any?
Funciona durant tot l'any i durant la pandèmia se va paralitzar dins de les possibilitats. Se va poder fer algo telemàticament. Estem parlant al final de gent que està, com he dit, en risc d'exclusió social.
Clar.
I ara, la setmana passada, quan dic que el dilluns se va obrir l'espai jove, va tornar aquest programa a funcionar.
I estarà tot l'estiu obert?
Sí, tot l'estiu.
I en quina assiduïtat van? Quin horari tenen ells?
Pues ells ara mateix l'horari que hem dit.
O sigui, van tots els dies?
Tots els dies. Tots els dies.
És una gran labor,
És una gran... Per això dic que he donat les gràcies públicament a Pedro Briones, perquè, a més, la paciència, el carinyo en el que els tracta, és com si estiguera tractant a un familiar seu, se desviu per ells, i la veritat és que...
Estos xicuelos, de quina edat estem parlant?
Estem parlant de...
D'edats que estan entre...
Jo és que en edats me perc, tercer, quart d'ESO, 13, 14, 15 anys... claves, ¿no?, per a començar a determinar el seu futur.
Jo suposo que aquest perfil sí que t'hauria de preguntar-li millor a Pedro Briones, però el perfil d'estos xiquets sol ser de famílies desestructurades.
Sí, sí, al final quan hi ha un problema n'hi ha que anar a buscar la base del problema i perquè s'ha donat, i normalment sí, famílies desestructurades, problemes en la infància, i al final d'una manera o d'una altra té que eixir, i sempre és en no tindre una motivació de cara al seu futur. Me dona igual si treballa, si estudia, creo que pel mal nom se coneixen de ninis, de no sí, estudien sí, sí. Ni treballen, i Pedro Briones es ajuda a...
Quan es porta este projecte en marxa?
Pues este projecte estava ja des de antes de que jo entrara a la regidoria, pues 2017, segurament, 2017-2018, el va començar Xavi Ochando.
I què n'hi ha en este moment? Teniu resultats de gent que, sí, que s'ha reconduït?
També t'he de dir que n'hi ha xicuelos que entren, comencen i abandonen. No, però sí, tenim gent que ha acabat apuntant-se a cursos de formació, gent que ha tornat a la ESO, a acabar la ensenyança secundària obligatòria, i també tenim gent que ha encontrat feina.
És una molt bona notícia, sí, el que ens dones en este moment, i quizà algú que després de tot això s'hagi apuntat també al curs d'animació.
Claro, i ara mateixa, perquè només estem oferint el curs d'animació, però antes de la pandèmia, quan l'espai jove estava obert de cara al públic i no hi havia ningun virus que ens impedia tocar-nos i abraçar-nos, aquesta mateixa gent podia apuntar-se als cursos que oferia la regidoria de joventut, cursos d'idiomes, fem anglès, fem valencià, fem llengua de signes, curs de fotografia... Fem un ventall molt gran de possibilitats de formació en l'espai jove, i aquestes persones també eren dignes candidates, no?, d'apuntar-se a aquests cursos.
Pa, quan, jo suposo que anirà en funció del virus, però està previst, quina idea ronda dins del seu cap per a saber quan tornarem a tindre tots aquests cursos?
Jo al final el que més penso és en la seguretat de la gent que entra dins de l'espai jove. L'Ajuntament de Vila-real ara mateixa té un comitè de desescalada, segur que algun company que ha vingut a la ràdio te l'ha explicat, i són els propis regidors en els seus tècnics els que fan informes de les activitats o de l'obertura dels centres, i aquest comitè és el que decidís si les activitats se fan o si el centre s'obri. En aquest cas, l'informe que se va preparar des de la regidoria de joventut va decidir obrir l'espai jove en les mesures de seguretat i fer aquest curs, i de cara a setembre tornarem a fer lo mateix. La idea d'aquesta regidora, sí, és poder oferir els cursos de formació potser en menys gent o més cursos, potser d'anglès, en vez de N1, N2, per a que la gent estigui més repartida. L'espai jove, lo bo que té és que és gran. La idea és ISA, però també té que passar per el comitè de desescalada, i ells al final són els que decidissen si les activitats se fan o no se fan. Voluntat n'hi ha? Sí. També n'hi ha que veure com evoluciona el virus en aquests mesos d'estiu, perquè crec que és clave i fonamental que la gent siga conscient de que el virus no se n'ha anat. N'hi ha zones d'Espanya on n'hi ha focos i s'estan tornant a confinar, i n'hi ha que ser conscient de les mesures de seguretat que té que prendre cada persona per a que no al mes de setembre o octubre no ens tornen a confinar. Espere que tot funcione bé i que al setembre puguem oferir cursos. La veritat és que el bo que té la regidoria de joventut és que els tècnics treballen molt bé i a nivell gestió funciona de meravella. Si jo decidís presentar el pla de desescalada a aquest comitè medianòleg, jo en una setmana puc haver tret els cursos a exposició perquè la gent s'apunte, matricular-los i tot, perquè ho hem vist ara en el curs de monitor de temps lliure. Va estar una setmana per a que la gent s'apuntara, vam fer el sorteo perquè n'hi havia més gent que places, i tres dies per a matricular a la gent. Aleshores, en dues setmanes, per exemple, o setmana i mitja, pots organitzar un curs.
Això és el que anava a preguntar-li. Qui, a on tallen ISOs 33? Com se fa? Qui entra i qui no entra?
En aquest cas, com n'hi havia 43 persones i només n'hi havia 33 places, vam anar al secretari municipal, que és el que té la potestat per això, i vam fer un sorteo. Vam traure un número, justament baixir el número 33, és justet perquè n'hi havia 33 places i baixir el número 33, i d'ahí se van comptar, a partir del número 33, les 33 places que teníem. Ho vam decidir així.
Pues pense que just i lògic, i a més Adidas aconsella prendre la decisió.
Sí, normalment és un curs que sempre s'ha quedat gent fora, sempre. Lo que se feia antes era una autèntica locura. Anaven els joves a apuntar-se a l'espai jove i s'apuntaven els primers. Entonces feien nit a l'espai jove. A la porta de l'espai jove la gent s'enduia colchonetes i cadires, passaven la nit allí per a poder entrar a aquest curs. Enguany, com perquè no s'acumularà tota la gent a la porta, se va decidir fer d'aquesta manera.
Pues, Anna Vicens, regidora de Joventut, moltes gràcies per haver-nos aclarit totes aquestes coses que tant ens preocupen.
A tu, Susana, i aprofite també per donar-te les gràcies com a regidora de comunicació per tota la feina que has estat fent en aquesta pandèmia, informar a la ciutadania de Vila-real de com estava evolucionant el virus, i al final la ràdio és un mitjà tan pròxim que crec que ens ha fet a tots els vila-realencs estar units, encara que no puguem tocar-nos, aixina que moltes gràcies.
Ho sentíem. I ja saps que estem a la disposició de tota la gent que vulgui parlar així dels micròfonos. Moltes gràcies i bon dia.
A vostè.
Mi canción de pronto entiendes que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma.
Estás a la 92.2 FM.
Kia presenta el nuevo Kia XT, un SUV que es deportivo pero grande a simple vista, aunque ágil cuando lo conduces, porque en realidad es muy compacto pero cuenta con un gran maletero. ¿Pero existe un coche así? Nuevo Kia XT desde 16.450 euros, financiando con Banco Cetelem SAU hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
Madova. ¿Madova? Sí, Madova. Todo para su empresa. Madova Imprenta. Madova, fabricante de sellos de caucho. Madova, fotocopias. Madova, ropa laboral, peñas y eventos. Madova, calle Buenos Aires 32. Teléfono 964-052-049. Vila-real.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono, para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pinet hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964-32-2041. Así de claro, contra el pinet hasta la raíz, Rundup más Starane.
charquito de estrellas.
És el torn de parlar amb el diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, Paco, l'actualitat passa avui pels comicis tant gallecs com del País Basc, no? Què reflexió feu per part del Partit Socialista de lo que ha corregut en estos dos llocs?
Bueno, com sol ser habitual en aquests casos, pues el primer anàlisi en plan irònic, tots hem guanyat. Mira, no és cert, no? Quin és l'anàlisi que podem fer? Bueno, pues en primer lloc hem de saber, crec que és una evidència, és que són autonòmiques i, per tant, s'han d'analitzar en el context de cada una de les dues comunitats autònomes. Però, bueno, sempre se pot extraure una lectura no extrapolable, però sí fer una reflexió en àmbit nacional. Clar, nosaltres som una comunitat autònoma, vam fer les eleccions l'any passat i bueno, pues podem analitzar allò. Galícia s'ha demostrat que el president de la Junta, Núñez Feijóo, pues és un valor uh-huh. que allí té la seva presència indiscutible i la seva majoria és indiscutible, i això dona que pensar que, pues que probablement tal vegada no acabe la legislatura a Galícia, perquè s'ha demostrat que és un referent claríssim del Partit Popular. Uh-huh. Perquè si afegim els resultats o l'anàlisi, afegim a l'anàlisi el que ha passat al País Basc, pues claríssimament se veu que el gran derrotat és Casado, és Pablo Casado. No? Jo crec que el discurs, i aquest discurs dur que ve des de la FAES, que ve des de l'expresident Aznar, crec que la gent no se troba reconeguda en aquest aspecte, i la gent de dretes o de l'àmbit del Partit Popular crec sincerament que se veu més reflectida en la imatge i en les propostes del president Núñez Feijóo. Això respecte al Partit Popular. Respecte al Partit Socialista, pues no han sigut bons resultats, i s'ha de dir clarament també, tot i que augmenten en representació tant en el Parlament galè com en el País Basc. En un cas passem de 9 a 10 i en l'altre passem de 14 a 15. I per tant, pues, no hem perdut representació, però sí que n'hi ha algo, i és que la presència o la presidència del govern en l'estat espanyol pues no s'ha traslladat, no? I són bons resultats. Tot i que també hem de fer la reflexió, i és que estem en una pandèmia, estem en uns moments de crisi brutal, i per tant és possible que això hagi comptat en contra. Respecte a l'altre, crec que resultat pèssim, absolutament pèssim, ha sigut el de Unidas Podemos. I és que, bueno, pues això, a Galícia s'ha quedat sense representació, i al País Basc pues, s'ha quedat a mitat del que tenia. Per tant, crec que també aquesta coalició haurà de fer la seva reflexió, que no me correspon a mi tampoc, no? Però, bueno, jo crec que els resultats han sigut resultats que eren previsibles, i per tant, pues, com ens han dit, que se posen a treballar el més pronte possible en favor de les persones i punt.
I l'èxit dels partits nacionalistes cada volta més a Galícia, no? Per exemple, el BNG ha sigut tota una sorpresa, que s'ha ficat com a segona força, no? Al País Basc tenim en primer lloc al PNV, no? Des de fa molts anys, i ara torna GH Bildu a ser també segona força, no? Esta pujada dels nacionalistes a aquests llocs i a uns altres dels territoris nacionals convida l'esquerra a fer una reflexió?
Bueno, el que abans de contar-te, de respondre directament a la pregunta que em fas, era una obvietat que m'havia deixat el comentar tant el BNG com Bildu, no? Per una qüestió, i és que ells només juguen en aquests territoris. Ells només juguen en aquests territoris, i evidentment se'ls ha de veure precisament en aquesta capacitat, no? De jugar en aquests territoris. Evidentment, els territoris o Espanya, dígase España plurinacional, España confederal, España única, grande y libre, dígase como siga, y en los territorios históricos que tienen una personalidad propia. Vulguemos no. Y eso de vegades desde Madrid se perde esa perspectiva. Tant en dretes com en esquerres. Efectivament, tant en Galícia com en el País Basc s'ha demostrat que hi ha una força potent que estan, pues, que són nacionalistes, en algun cas són independentistes o busquen el dret a decidir de més. I jo crec que no podem donar, no podem quedar-nos de costat. És una evidència i el que s'ha de tractar és de crear els espais comuns per al qual pues bueno, puguem tindre un enteniment, no? Efectivament, l'esquerra pues, ha de pensar, de repensar, no? en els seus plantejaments, que n'hi ha un àmbit que tal vegada en algun moment ha format part del nostre electorat i que en aquest moment pues, s'han escorat cap a aquest costat. No? Efectivament, i torno a repetir, són forces polítiques en les quals jo crec que estan replegant el vot jove i això cal tindre-ho en compte.
Sí, diputat, ara deixem al País Basc i a Galícia i tornem així a la Comunitat Valenciana, no?
Sí.
Per parlar per aquestes comissions de reconstrucció de l'economia de la nostra regió, no? Com van aquests temes? Què esteu fent? Contem-nos un poquet com van aquestes taules de diàleg.
Sí, ja estem quasi en la recta final del que seria les comissions on n'hi ha presència de tots aquells que en un moment donat els partits polítics i la cambra es van demanar la seva participació per a fer les aportacions, no? Les seves aportacions. Aleshores estem ja quasi en la recta final. Hem de tindre en compte que la comissió s'ha d'acabar dins d'aquest mes. I els dictàmens, com a mínim o com a molt, millor dir, se tindran que aprovar a principis d'agost. Per el que respecta al treball en concret, pues, podem dir que ja no sols els intervinents que hem tingut a desenes, sinó la quantitat d'informes, de suggeriments i de propostes que ens estan arribant per correu electrònic a tots els diputats i que estem d'alguna manera pues, resumint, triant, no?, allò que pensem que és el més interessant. Les propostes són moltíssimes i, clar, pues, se tindrà que fer alguna... Estem fent, de fet, una criba, no?, i estem tirant endavant aquelles que considerem més importants. Estem, torna a dir, quasi ja en la recta final. Me consta que els grups polítics ja estan compartint aquesta informació per tal de, evidentment, arribar a aquest document final, que és el que ha de servir de base per a enfocar, no?, les accions polítiques i les accions econòmiques en un futur immediat.
Sí, també continuem a l'espera d'aquests diners del fons no reembolsable, no?, que tenia que vindre des de govern central, no? I avui hem conegut una nota de premsa per part del Partit Popular, exactament del portaveu d'Economia a les Corts, Rubén Ibáñez, que reclama al president Ximo Puig que reclame al govern central aquests diners que ja tenien que vindre al juliol, no? Com està aquest tema? Perquè, clar, a juliol ja estem quasi a meitat de mes.
Sí, bueno, particularment agraïs i se interès desmedir del companyero diputat Rubén Ibáñez a l'hora de tindre esa celeritat de reclamar al president de la Generalitat que al mateix temps reclama el president del govern central d'Espanya i sa transferència d'uns fons que mai han tingut i sa naturalesa de no reembolsables. Per tant, és d'agrair que estiguin atents els companys del Partit Popular al fet que va produir-se d'ací uns dies, que serà la transferència d'uns diners, torna a dir, que no són reembolsables, són fora, a banda del sistema de finançació autonòmic. Bueno, concretant el tema, des del Ministeri de Hisenda i bueno, des de la pròpia presidència del govern, que és el que ha pilotat aquest acord, estem dins desplaços i, evidentment, tindran que ser els ministeris afectats els que, en el moment que creen convenient i que creen possible, facin aquesta transferència de fons que, bueno, hem de considerar que si se va dir que la primera entrega hauria de ser en el mes de juliol, bueno, pues no està mal, no? Estar atents, però, evidentment, el mes no ha acabat i esperem i confiem que dins del mes pues, vinguin la primera fase de les tres que n'hi han previstes per a aquesta financiació complementària com a conseqüència dels efectes de la pandèmia, que per cert, i en fi, jo no desperdicio cap ocasió per a tornar a fer una crida a tota la ciutadania de que hem de seguir en la més absoluta alerta i prudència a l'hora dels nostres comportaments socials
Sí, diputat, aprofitant que estem parlant a això, no? S'ha conegut des de fa les últimes setmanes, estem molt atents a aquests rebrots que estan havent en tot el territori nacional i molts territoris estan plantejant això, ficar l'ús de la mascareta de manera obligatòria i avui hem conegut que la Comunitat Valenciana també se ho està plantejant, encara que estem guardant aquest metre i mig de distància, pot ser que a partir de dins de poc, no, l'ús de la mascareta siga obligatòria en qualsevol moment.
Sí, este matí ens hem enterat que Aragó pues ja ho ha fet també. En Catalunya sabem que n'hi ha zones i que també està fent-se. El que s'ha demostrat és que és una mesura que des de logo no palia en absolut l'expansió de la pandèmia, però sí que protegi, sí que és una ajuda. I tot allò que sigui una ajuda jo crec que no l'hem de despreciar ni descartar. Estem els poders públics i els que estem en primera línia, no, de la política, estem fent una crida constantment. Nosaltres hem de ser els primers en donar així exemple. Considerem i valorem, des de logo valorem molt positivament el comportament general de la població, però és que aquesta pandèmia, aquest bitxo, el virus, és tan sumament transferible que quan veus comportaments que tots sabem i tots ja hem vist per televisió tan sumament arriesgats, pues, la veritat preocupa. I una manera de reconduir la possibilitat de l'expansió de la pandèmia que continua vigent és prendre mesures de prevenció com puguen ser la mascareta. Jo no descarte que, efectivament, que la Comunitat Valenciana se dugui a terme l'obligatorietat i, des de logo, si és així, pues la tindrem que respectar i jo convençut que és el millor que caldria fer.
Bé, diputat autonòmic del PSPB, Paco Gil, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver xerrat de tota l'actualitat i això, esperem que tot això passi pront, sí. No? I que aprengam tots de lo que estem vivint.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, Maria, una vegada més.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
¿Necesitas renovar tu armario y no sabes dónde ir? Ven a Canen, tu tienda de confianza. Pruébate lo que más te guste con total garantía y seguridad. Aprovecha los descuentos del 30% en moda mujer y hombre en prendas seleccionadas y el 50% en Canen Kids. Canen, tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.canen.es.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas.
En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
En Restaurante Arenal Burriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arenal Burriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Podríamos nombrar todas las novedades del Kia Sportage. Faros LED, cámara de visión 360, control de crucero con funciones Stop and Go. Todas menos la más importante. Porque la más importante no se ve, se siente. Kia Sportage, ahora también es híbrido.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Parlem ara amb el senador de Compromís, Carles Mulet, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, senador, volíem parlar amb vostè perquè mos va cridar ahir l'atenció que hem vist que els trens de llarga distància des de Madrid a València ja s'han ficat en funcionament, no? Però el tram que tenim des de Castelló hasta València encara no funciona, no? I ens agradaria parlar amb vostè perquè vostè com a usuari per saber què és el que li han dit, no? Per què no s'ha ficat ja en funcionament aquest tram?
Bé, la veritat és que no han donat cap tipus de resposta oficial, no? Nosaltres sí que hem fet una pregunta, diverses preguntes escrites al govern, per això té una tramitació i m'imagino que es contestarà un parell de setmanes, però a les d'ara no hi ha cap versió oficial de per què uns trens sí s'han recuperat i altres no, no? I es pareix molt, molt preocupant perquè és el que dius, com a usuaris, no? Uh-huh. I encara que no fos aixina, bé, que clar, és un autèntic despropòsit perquè no és únicament en el tren de Castelló a Madrid, és també en les mitges distàncies i en la majoria de serveis, inclús en algunes línies de rodalies, no s'ha restablert el servei i és molt precari.
O sigui, estem parlant que ja no sols estem... Bé, en el tram que va d'ací de Castelló a València, bé, està l'Àlvia, està l'AVE, però vostè m'està parlant que el propi Cercanies, no? El de tota la vida, el de Rodalia, tampoc funcionen tots.
No, és el que estem dient, no? Per exemple, hi ha moltíssima gent que se connecta, bueno, que anava en el mitja distància des de València a Castelló fins a Tarragona a Barcelona, que de tres trens que hi havia, no? Que paraven en tots els municipis, també en Villarreal, i aquests trens únicament hi ha un tren al dia. Això el que provoca, vull dir, això no és que o aboques a la gent a tindre que anar en vehicle particular o aboques a la gent a tindre que anar en un tren supersaturat, que ahir no se poden guardar de cap manera les distàncies mínimes de distància, o directament això, és que no se puguen desplaçar perquè no hi ha ni bitllets en la majoria dels casos, no? I s'ha viscut la connexió des de Castelló fins a Madrid demanant un bitllet una setmana abans únicament hi ha un dia i estan completament saturats, no tens possibilitat de agarrar el dia. I per tant, en plena temporada estival és un poc inexplicable, no? Que encara no s'ha retornat.
Sí, o sigui, és il·lògic. En un moment en el que tendría que ser tot lo contrari, no? Que s'augmentar en el nombre de trens per a que la gent hi hagi més bitllets, més espais, perquè clar, el metro i mig de distància amb el teu company que està sentat durant les 3 hores que dura el viatge no es respecten les mesures de distància.
No, de cap manera, no? Quan he pogut pujar al tren, no he tingut la sort, no he demanat molta antelació, i els trens van completament saturats, no cap ni una persona més, i ahir no hi ha manera de tenir la distància. Ja és pesat, no? T'has quedat amb mascareta, t'has quedat seguint tots els protocols de seguretat, i damunt en un tren que no hi ha espai per a res. I això és cosa molt d'entendre, no? Com se vol que tornem a la normalitat i al mateix temps una cosa bàsica com el transport públic estigui conforme s'ha.
Sí, la veritat és que així a Castelló, lo que és el, a més, durant totes aquestes temporades, també hi han hagut molts passatgers que s'han queixat, ja no sols de les averies, sinó que tarden molt en arribar i que a lo millor no és segur agafar un tren per anar a una cita que tens perquè pots arribar tard.
Sí, no, efectivament, és el problema que portem molts anys de precarització de tot el servei, sempre són excuses, no? Primer que si és el tercer pil, després si creus un dels actors concretes, una casualitat, però jo sóc la primera persona que quan tinc un acte, una reunió o alguna cosa molt concreta i vaig en por de poder no arribar a temps i me toquen el vehicle particular, i així que des de Castelló fins a València o fins a Madrid inclòs, no? Vivim en això, no? En això precarització absoluta, i això el que fa és abocar a la gent que tinguem vehicle particular a buscar-nos la vida i tot el que això suposa, no? D'inseguretat, a la sinistralitat que tenen les carreteres, al sobrecost, a l'impacte ecològic que té això, i pensem que simplement estem demanant això, que negueu un servei digne de ferrocarrils, no? Perquè és continu, no? És que no és únicament la línia des de Castelló fins a València, és que pràcticament vam a llarg i ample tot el nostre país, s'ha anat precaritzant i serveis que abans costava una hora, ara costa una hora i mitja, s'ha llevat freqüències, no s'ha renovat el personal, les estacions moltes d'elles no són accessibles, i això és falta d'inversió pública, tot.
Clar, però a mi el que me ve al cap és que no es pot parlar de transició ecològica, de tant que es diu, sense un servei d'unes condicions mínimes en el transport públic i sobretot parlant d'un ferrocarril.
Clar, efectivament, perquè damunt que així no estem parlant d'inversions fortíssimes. Estem parlant simplement de xicotetes actuacions, la majoria són d'estacions, és fer una rampeta, ficar un ascensor i ficar més màquines, que al final cap això es caldria en els pressupostos que mou el Ministeri de Foment. I per tant això és la boca, com molt bé dius, no? De que hem d'anar a noves formes de mobilitat i ara, quan més falta faria, no? Quan més segurs haurien de fer el transport públic i que la gent li donaré confiança, es trobem que portem ja molts temps de la nova normalitat i que les freqüències de trens no han tornat. No han tornat ja molt en la coincidència de que estem en temporada estival.
Ah, estival.
I la condició que té Castelló, l'Àlvia, per exemple, és una Àlvia que ve des d'Astúries, ve des de Gijón, recorre tota Castella i Lleó, Madrid, i té molta gent major de turisme a segones residències, perquè aquest tren acaba fins a la Benicàssim i Hortesa.
Sí, sí.
Clar, és una autèntica barbaritat que l'única connexió en transport públic que tingui aquesta gent sigui Ixa, o al revés, la gent de les tres comarques que vulguin acabar a l'interior, sigui Ixa tren, Ixa Àlvia, no? Estem parlant. És que costa molt d'entendre, no? Que passi pel seu cap en aquests moments.
Sí, a més, abans d'aquesta entrevista, no? Estàvem parlant vostè i jo, que casó passa justament ara en estiu, que és quan més gent ve, perjudica d'alguna forma, si la gent que ve de fora, a lo millor arriba fins a Madrid a l'aeroport, que és el que més trànsit pot tindre. Tu estàs ja perjudicant a la nostra zona per a la reactivació del turisme si no reactives aquest servei de tren?
Clar, efectivament, i fem parlant d'això, és que el turisme dels comarques de Castelló és molt turisme de segona residència d'altres comunitats autònomes. I el turisme hi ha centenars i milers de llocs de treball que estan ara en perill, perquè és l'hostaleria, el servei, simplement la gent que té les 6 segons residències perquè no té transport públic, perquè en molts casos són el major, que tampoc no van a fer-se 400, 500 o 600 quilòmetres en cotxe, el que s'ha fet és repercutir molt negativament en la nostra economia. I, al fi i al cap, el que estem demanant no és una inversió extraordinària, estem demanant recuperar el que teníem en febrer o en gener, no?, abans de l'estat de l'arma.
I vostè, senador, quan ho pregunta a la cambra, quan pregunta que tenen moltes preguntes relacionades en tot això, en tots els serveis deficitaris que tenim aquí a Castelló, que no venen, que no arriben, què li contesten des de Govern Central?
Pues la veritat és que moltes vegades la pregunta la fem més que res per posar-lo en evidència, no?, i per tindre un poc de pressió, perquè les respostes que es donen moltes vegades són indignants. Depèn molt quin ministeri és, depèn molt les persones, perquè són preguntes per escrit, i saben que, òbviament, no serà el ministre qui se posarà a contestar-les del seu puny i lletra, no seran el seu equip d'assessors, i moltes vegades són indignants, te contesten coses que moltes vegades ni tenen res a veure, o te contesten en declaracions de bones intencions, o te contesten en esta mostra de pantalla, i t'indigna prou perquè una de les funcions que tenim en el Congrés com en el Senat és el control del govern, la fiscalització del que fan, i moltes vegades no someten a aquest control que estan obligats, no? Per això que entenem que moltes vegades és més simbòlica que no efectiva la funció d'estar contínuament posant en el focus aquest tipus de problemàtiques, perquè també sabem que si un problema no se parla d'ell, és impossible també moltes vegades solucionar-ho. No? També intentem posar-li en l'agenda del govern perquè ho prengui en compte i que solucioni d'una vegada per totes aquest tipus de mancances.
Sí, a lo millor se m'ocorris, senador, que s'ha parlat en els últims anys moltíssim del nostre aeroport i s'han oblidat d'altres serveis que tenim ací, no? Han intentat fer funcionar algo en vegada de fer més funcionable el que ja tenim fet, no?
Sí, sense anar molt a poc a l'aeroport, també és un poc l'exemple, no? El problema dels trens, la diferència entre un Alvia i un AVE són pràcticament un quart d'hora, 20 minuts, que són de Castelló fins a Madrid. És una distància que pràcticament ni la notes, no? Però, clar, el debat de l'AVE com a model, no? El gran emblema, no?, de la ferroviària, el que ha sigut suplar barbaritats de diners de inversions, perquè tenen que anar per una línia diferent, en teoria, que a Castelló independent de Rodalies, i moltes vegades ens creiem en això, no?, en plans d'infraestructures, perquè donen grans titulars, perquè donen aquesta política faraònica, no?, de que és el que va posar aquí la gran infraestructura, quan moltes vegades ens xicoteten actuacions en un Alvia. Si posaren 4 Alvies fins a Madrid, el problema de connexió la tindrien. Si posaren més trens de Rodalies des de Madrid-Vinaròs, que és una de les línies que ho ha patit moltíssim aquesta retallada, directament estarien això, millorant la qualitat del dia a dia. Quanta gent utilitza un avió al dia? Molt poqueta. Quanta gent utilitza un tren de Rodalies al dia?
Moltíssima.
Si tindrien millor servei, segurament el gastaria moltíssima més, no? Però això, o sigui, és un poc aquesta visió que s'ha tingut sempre de quan més gran és la infraestructura, més realista, no? Quan més gran és un pavelló poliesportiu, més important la ciutat, i a millor els tiquets no tenen ni llocs per a fatiar, per a practicar el seu esport, no? Visió que sempre s'ha tingut de la política.
Bé, senador de Compromís, Carles Mulet, esperem que escolten les nostres reivindicacions i que pronte augmenten aquest servei pel bé de tots, pel bé dels usuaris diaris del nostre ferrocarril i que per a que la gent puga vindre cada volta més a la nostra província de Castelló a descobrir-la de totes les maneres, no? I que anem a això, cap a aquest ecologisme que tant es reivindica i que el ferrocarril pues, seria una ferramenta útil per fer front. Carles Mulet, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i comentem tot això.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
I ara se n'anem a la població de Nules perquè tenim a la seva regidora, Maria José, que és regidora de Playos. Molt bon dia, Maria José.
Hola, molt bon dia, Susana. com este cap de setmana, com ha passat el cap de setmana, la gent que ha anat a visitar les platges de Nules, han hagut incidències, quin part els ha passat per part de la policia local?
Bueno, pues la veritat és que les platges de Nules són prou tranquil·letes i des de l'1 de juliol comptem, com tu molt bé saps, uh-huh, amb els auxiliars contractats per la Generalitat Valenciana i que formen part de les 1.000 places que el Consell ha convocat a tota la comunitat. La veritat és que ells estan fent una tasca molt important, que és la d'assessorar i controlar un poc tant als nostres veïns com als usuaris que venen de fora perquè puguen gaudir de les nostres platges amb tota la seguretat que comporta per el tema del Covid.
En aquest cas, quants auxiliars de platges els han arribat a vostès?
Pues mira, a nosaltres ens han arribat 6 auxiliars de platja que fan turnos rotatius i que són els encarregats de per permís de la guia de platges segures del turisme de la Comunitat Valenciana, uh-huh, i tant com en el pla de contingència municipal que hem elaborat des de l'Ajuntament, adoptar les mesures corresponents per a la seguretat de tots els usuaris de les platges.
I vostè, com a que diem al principi de l'entrevista, es reunís en la policia local, que és el que li fan arribar aquestes incidències, que ells incidències o comentaris que els fa arribar la gent a estos auxiliars de playa, ¿no?
Efectivament, estan coordinats per la policia local de Nules i fins al moment la veritat és que tantes veïns com els visitants que tenim estan portant-se de meravella, no han tingut ningú tipus d'incidència i ja t'he dit que està transcorrent el que és l'estiu en completa normalitat.
Perquè hi havia platges on no reconeixien aquesta autoritat per part dels auxiliars de platges, és a dir, no els reconeixien quan els donaven algun consell o alguna indicació. En el cas de Nules, s'han vist en aquesta problemàtica?
Pues no, nosaltres la veritat és que no hem tingut aquest tipus de problema, ja t'he dit, la gent d'ací, la gent que ve hasta la nostra població, hasta les nostres platges i tant com els veïns, són completament respetuosos i compleixen les normes, pues, i no hem tingut ningun tipus de problema.
En este cas, quins consells s'estan donant als usuaris de la platja de Nules?
Pues lo més important és el... la distància de seguretat a l'hora d'instal·lar pues, els parasols i estendre les tovalloles. Uh-huh. I si no pots mantindre aquesta distància de seguretat, ells recomanen l'ús de la mascareta. També pues, els accessos a les platges disposen de 2 passarel·les en cada un dels accessos a les platges, un d'entrada i un d'eixida, que se contemple i que se seguisquen aquestes normes. Més que res és el contacte físic, o sea, que se tinga en compte aquesta distància de seguretat.
I en cap moment han vist ninguna persona que s'hagi resistit a complir aquestes normes?
No, efectivament, ja com abans t'he comentat, en la població de Nules, tant els veïns com els nostres visitants compleixen les normes, els han respetat en tot moment, uh-huh, i no han tingut ningun tipus de problema.
Vostè s'ha entrevistat personalment en estos auxiliars de playa?
Pues sí, efectivament, el dia 1 de juliol jo em vaig reunir en ells i en el seu coordinador, es varen fer arribar el pla de contingència municipal, uh-huh, per a que ells pogueren pegar-se una llegideta, a part de tindre la guia de platges segures de turisme de la Comunitat Valenciana, i que ells pogueren pues, disposar d'això per a veure també les normes de seguretat que des de l'Ajuntament havíem elaborat.
Algú d'estes 6 persones que han arribat a Nules són de la població o d'alguna població veïna?
Pues sí, mira, efectivament ens ha tocat una persona que és d'ací de Nules, uh-huh, una xica que és d'ací de Nules, però quan es varen preguntar si era que ells havien, en el qüestionari de labora, a l'apuntar-se havien decidit posar Nules, mos van dir que no se podia seleccionar i que ha sigut pues, una cosa totalment aleatòria.
Ha sigut una coincidència, no?, que siga de la mateixa...
Ha sigut una coincidència, uh-huh, sí. I en 6 ne tenim una que és de Nules.
I han respectat la paritat, és a dir, si en té 6 són 3 xics i 3 xiques?
Pues sí, efectivament.
Entonces això és un símptoma de que anem evolucionant, no?
Anem evolucionant, efectivament, sí, sí, sí.
I són, sabíem que tenien una edat límit, no? Però,
sí, era des dels 18 anys fins als 30.
Uh-huh. I en este cas són també d'edats, no tots de la mateixa edat?
Són molt jovens, no els ha preguntat l'edat, evidentment, uh-huh. però són persones molt joves.
Uh-huh. I aquestes persones que han anat, que vostè les ha conegudes, alguna d'elles tenia algun tipus de curset o algo que anara en relació a les platges?
Pues la veritat és que no els ha preguntat. Jo penso que si la Comunitat Valenciana, uh-huh. que ha sigut el que ha fet la selecció, o sigui, la Generalitat, els ha triat...
Els ha admitit, jo penso clar,
que...
clar.
Sí.
Ja s'hauran preocupat, claro, lògicament vostè ja veia que això s'hauria preocupat ja a la Generalitat Valenciana, però vaja, era curiositat perquè sí que sé que hi ha gent que està molt formada, és a dir, gent que ha entrat dins d'estes bosses, que és gent realment que ja la voldrien en molts puestos que els hagueren enviat, això és la realitat, eh?
Ja, nosaltres de moment així, en les 6 persones que ens ha tocat, pues la veritat és que estem molt contents. Ja t'he dit que ells, més que res, són informadors. Uh-huh. Si tenen algun problema o algun dubte, tenen al seu costat als socorrismes, uh-huh. Als socorristes d'ací de Nules, a l'empresa de Provita, i estan coordinats per la policia local. O sea que nosaltres, de moment, no hem tingut ningun tipus de problema.
Me refereixo a sanitat, perquè, clar, lògicament ara n'hi ha... preocupació, perquè si Nules és una població en una quantitat d'habitants, quan vene l'estiu, bueno, jo que imagine que la platja estarà molt plena. Tenen recolzament sanitari?
Mira, jo era una de les coses que me preocupava moltíssim, perquè les nostres platges són unes platges prou tranquil·les, i a mi em preocupava moltíssim l'afluència de la gent fugint de les poblacions del costat on sempre n'hi ha un poc més de massificació. La veritat és que fins al moment seguim sent una platja molt tranquil·la. Des de l'Ajuntament, la brigada municipal totes les dies fa una neteja i desinfecció diària, diària la neteja i la desinfecció dels rentapeus, de les passarel·les, de les papereres... I en principi no han tingut ningun tipus de problema.
Sí, però vostè només compta en els recursos municipals. Jo el que li preguntava si té recursos de Generalitat o estatals.
No, els recursos de la Generalitat només ha sigut la guia de de platges segures de turisme de la Comunitat Valenciana, on es aconsellen i es donen unes mesures a complir. Després nosaltres sí que tenim el pla de contingència municipal que uh-huh. està elaborat per l'Ajuntament, però sanitàriament, pues, és que tampoc sé molt bé a què te refereixes.
Sí, de la Conselleria de Sanitat, si els han posat ambulatoris ambulants, si han tingut reforços
sí, clar,
en metges...
Sí, nosaltres tenim en Nules el nostre ambulatori de platges, uh-huh. que està també des de l'1 de juliol i estarà fins al 31 d'agost. Disposem de metge i de ATS, i després també tenim la farmaciola, no? Tenim una farmaciola al costat de l'oficina de turisme.
Sí, però això és el que han tingut tots els estius, no?
Sí,
no
sí,
tenen
sí, sí.
ningun reforç añadit.
No han tingut res especial, no. Uh-huh. No han tingut res més.
Pues María José, moltes gràcies, regidora de Playes de l'Ajuntament de Nules, per haver-nos atès i haver-nos aclarit estos temes que en este moment vostè sap que ens preocupen i prou.
Pues sí, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies,
molt bon dia.
Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué.
I esta què? El corazón partido. De quin any és?
De 1997. Ja es diu pronte, eh?
Esta va estar... Vaig ser en l'àlbum I si fuera ella, que també és una cançó que molta gent se recorda d'esta cançó, I si fuera ella va ser en juliol, quan la van traure. Perla del corazón partido, ens ha acompanyat 22 anys. Ja.
Sí, sí. Jo recorde aquest estiu que vaig estar tot l'estiu cantant esta cançó. A més, els meus pares em portaven de viatge i recorde el radiocasset i aquestes cançons, o sigui, és que me les sé de memòria i el meu cosí i jo tot l'estiu en el corazón partido en la boca.
Ojito, eh? Bueno, n'hi ha 1997, 1998, n'hi ha gent que està rectificant-me, però vaja, d'aixos anys era. Espere que demà no tinguem el corazón partido,
no,
perquè
no.
Esta nit juga al Villarreal i com vostès ja saben, anem a guanyar, que és el que s'ha de fer. Maria, demà parlem de més coses.
Per supost.
I a tots vostès, a tots vosaltres, vos dice en Javi Mata que vos dirà l'últim de l'actualitat del Villarreal Club de Futbol i esta vesprà a disfrutar en este club que és el nostre i el portem bueno, incrustat. Fins demà, ja ho saben, així, a les 12, en directe, dos horetes junts. Però sé que després de ti no hay nada. Que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Al 92.2 de la frecuencia modulada, Radio Villarreal. Al 92.2, información esportiva amb Javi Mata.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.